A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, ahir el ple municipal virtual de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció contrària al projecte de desenvolupament de l'autòdrom. Sabem que en els darrers temps hem anat cavalcant de moció en moció i de ple en ple. A l'entorn d'aquest assumpte, el ple de Sitges la moció no va prosperar, el ple de Vilanova i la Geltrú la moció sí que ha prosperat, i saben que el projecte de l'autòdrom va ser aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme del Penedès durant aquest període de l'estat d'alarma, i hem de suposar, però ara segurament ens ajudarà molt Pau Batlle a respondre aquesta qüestió, que el procés encara té recorregut. Ha d'arribar a l'Ajuntament de Ribes, l'Ajuntament de Ribes l'hauria de validar una vegada més, i a partir d'aquí doncs està per veure si tot està molt encarrilat o no. El recordem unes quantes xifres, perquè el projecte importa una superfície global de 572.814 metres quadrats. Dins d'aquesta gran superfície hi ha tres elements que gairebé diríem que es faci, el projecte que es faci, s'han de conservar sempre, perquè estan catalogats, estan inclosos en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Ribes i també en l'Inventari del Patrimoni de Catalunya. Un d'ells és el propi circuit, el propi autòdrom, que farà 100 anys l'any 23. Un altre és la masia del Clot dels Frares, que és la masia que està immediatament davant de la graderia de l'autòdrom, si vostès hi han anat i l'han pogut veure. I una altra és la masia de Can Sidós, que està situada a la vora de la corba, diguem-ne, més propera al terme municipal de Sitges de l'autòdrom. Bé, el projecte importa un objectiu final, que és la celebració d'esdeveniments equestres i competitius entre els mesos de gener i abril. La resta de l'any, tot plegat, el conjunt de l'autòdrom estaria destinat a festivals i mostres de cotxes d'època, esdeveniments vinculats al món del motor o esdeveniments, diguem-ne, vinculats també al món empresarial, a presentacions o, en aquest sentit, conferències de qualsevol mena. Es marca també un parc hoteler d'unes 300 habitacions, un establiment hoteler de 50 habitacions, un altre de 250, i es marca també un aparcament amb una capacitat màxima de 3.229 vehicles. 50 llocs de treball permanents, entre 50 i 60 llocs de treball temporals. Vaja, unes xifres importants, perquè en algun moment en l'informe, en el plantejament del projecte, es parla de la vora de 1.900 cavalls que serien portats per un màxim més o menys d'uns 250 camions. En fi, unes xifres importants. Pau Batlle, de la plataforma SOS Penedès, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Començo gairebé pel final. Perquè aquest projecte s'aprovi definitivament, què li fa falta encara?
Bueno, segons la llei i segons diríem, el planejament de Ribes,
sí.
En principi, ara s'ha aprovat, diríem, la modificació puntual, o sigui, penseu que és un sol urbanitzable, però no programat, i ara el que s'ha fet ha sigut obrir la porta perquè es desenvolupi el que seria el PAU, o sigui, el Programa d'Actuació Urbanística, a on es definiria exactament les coses que hi van i de quina manera es distribueixen dintre de tota aquesta superfície, de, com tu molt bé has dit, de més de mig milió de metres quadrats, que correspon pràcticament a uns 100.000 metres quadrats edificables.
Què suposa que la Comissió d'Urbanisme del Penedès hagi validat aquest projecte? I fins a quin punt la validació per part de la Comissió d'Urbanisme és un aval d'aquells complex de fer marxa enrere?
Sí, bueno, nosaltres en aquest sentit tenim bastanta experiència enfrontant-nos amb la Comissió Provincial d'Urbanisme, en aquest cas la comissió que s'ha creat, diríem, per la Vegueria Penedès, i estem acostumats a que facin aquest tipus de, podríem dir, d'aprovacions fantasma, com el cas de l'autòdrom, que a més has de mirar molt bé el document que han aprovat per veure que al final acaben dient que el que fan és tirar endavant l'autòdrom, quan en realitat en principi parla de les dues urbanitzacions que hi ha al costat que no tenen massa importància en quant a modificacions urbanístiques. No? Llavors, tingueu present que la Comissió d'Urbanisme ja ha estat des d'Antuvi, des de fa 15 anys, precisament, sobretot el seu, diríem, cap, que és el Damià Calvet, el conseller de Política Territorial i Sostenibilitat, irònicament, començant, diríem, pels grans projectes que va fer el Penedès en quant al Logis, que es tenia que anar entre l'Arbós i Banyeres, que era una operació importantíssima, que generaria molts llocs de treball, que hi hauria feina per tothom, etc. I resulta que 15 anys després d'aquell projecte encara no s'ha posat ni un sol bordillo del pla. Què vol dir això? Vol dir dues coses. Primer, no ens podem enfiar de les promeses verbals o per escrit a nivell de diríem, publicitari o d'informació que surt a la premsa dient que aquí hi haurà no sé què. La veritat és que no és així. O sigui, al final, sempre darrere d'aquestes grans operacions amagades, perquè de fet l'aprovació puntual de l'autòdrom és una operació encoberta, amagada, ja, què hi ha darrere d'això? Pues darrere de tot això, de moment, el que tenim són 100.000 metres quadrats de sostre que hi poden anar vivendes de diferents tipus, hi pot anar un terciari, i pot anar el que tu vulguis. I que no ho sabrem fins que això estigui super aprovat i que l'Ajuntament, després d'haver-ho aprovat, no es podrà tirar enrere. O sigui, les operacions urbanístiques immobiliàries de pelotazo com la que estem, diríem, vivint en aquests moments a l'autòdrom, tenen com a conseqüència que l'Ajuntament regala 100.000 metres quadrats de sostre a una empresa privada i aquesta li dona a l'Ajuntament un 10%, que és el que marca la llei. I aquí s'ha acabat tot. I després aquesta empresa el que fa és negociar, vendre, comprar, passar-ho a una altra empresa, etc. I al final acaba allò en mans de no se sap qui, i allà hi posaran cavalls o hi posaran el que els doni la gana amb ells. Per què? Perquè ha sigut una operació no planificada. I com que és una operació no planificada, ningú sap què hi anirà allà. El que sí que se sap és que sí que hi poden anar moltes coses que poden ser en detriment precisament de les estructures urbanes i les estructures econòmiques dels propis municipis. Per exemple, si tu allà hi fiques un gran complex immobiliari comercial de 100.000 metres quadrats de sostre, acabarà sent un punt d'atracció i de competència de les economies locals que hi ha precisament als nuclis urbans de Sitges, els nuclis urbans de Vilanova i el propi nucli urbà de Sant Pere. Amb això està dit tot. O sigui, quan algú ve de fora i se li deixa fer el que s'està fent, tu has vengut, és com si has vengut la teva ànima al diable. O sigui, és la manera de vendre's el territori de forma, diríem, fragmentada fins que al final no ens queda absolutament res.
A partir del que ens deia el senyor Ballbé, dues consideracions. Primera, o sigui que gairebé doneu a entendre que el projecte hípic d'un hipòdrom és gairebé una excusa per un altre projecte d'una major dimensió o d'una major ambició econòmica o especulativa?
Aviam, jo, de veritat, a on t'ho has tret això de que hi aniran 1.900 cavalls? Qui t'ho ha dit?
Està firmat algun dia? Està per escrit.
Està per escrit?
Sí, en un document de 207 pàgines en què parla de 266 camions que portarien 1.900 cavalls, 285 vehicles lleugers, tot això en 3 dies entre setmana, etcètera, etcètera.
Qui ho firma?
O ho firma l'arquitecte del projecte.
I qui és aquest senyor?
Un senyor que es diu Jordi Artigas.
Bueno, però res més.
O sigui, no, home, vos em pregunteu d'on ho has tret? Jo li dic, miri, ho he tret d'aquí, aleshores em podeu dir continuació. Doncs escolta'm, el que has llegit no serveix per res. Jo només us pregunto.
No, sabíem, el que serveix per res és el que s'aprova en un ple o a la Comissió d'Urbanisme. Què s'ha aprovat? S'ha aprovat la modificació puntual del pla general en el sector de l'autòdrom. I què s'ha dit? Que allà s'hi podran fer 100.000 metres quadrats de sostre, amb diferents usos, residencials, terciaris i industrials. Punto!
I jo us pregunto, precisament per això, si el que s'ha difós, un projecte que tindria com a objectiu final les curses de cavalls o tot el que és el món equestre i competitiu, no té, en el fons, res a veure amb el que s'obre el paper i ha assignat. Ens podrien dir cavalls com ens podrien dir qualsevol altra cosa, això em refereixo. És així? D'acord. D'acord. Per tant, de moment, allà s'hi podria fer qualsevol cosa, tal i com està sobre el paper ara, la modificació del pla general. D'acord.
Sí.
D'acord. A partir d'aquí, què creieu que, si és que es pot salvar alguna cosa d'aquest projecte, o si veritablement no es pot salvar res, més enllà de tenir la garantia que tant l'autòdrom com la masia del Clot dels Frares o de Can Sidós i l'entorn ecològic s'han de conservar. Es pot salvar alguna cosa d'aquest projecte?
No hi ha projecte. En aquests moments no hi ha projecte, hi ha una aprovació puntual. Una aprovació puntual no és cap projecte, és simplement que l'Ajuntament s'ha compromès junt amb la Conselleria de la Generalitat, de la Conselleria de Territori i Obres Públiques.
No, queda clar.
D'insostenibilitat, jo li diria. Però bueno, s'ha compromès que en aquell terreny s'hi podran fer 100.000 metres quadrats d'aquests. Jo d'aquí no passo. Per què? Perquè tots els projectes que volien haver-hi de cuestes i no sé què, això ningú sap. O sigui, jo puc fer un projecte de que puguin fer, jo què sé, un d'aviació ultralleuger.
Sí, crec que us entenem. En l'estat actual de coses, avui es pot dir això i demà es pot dir una altra cosa i que totes dues siguin possibles.
O sigui, quan estem en una política no del neoliberal, ja, perquè ja passem de neoliberal a jo diria que a un altre adjectiu que no m'agradaria dir-ho perquè després em diran que sóc, bueno, en fi, però que davant d'aquesta situació de veure com el Departament de Política Territorial està aprovant coses, com el que està passant des de Cunit, el que està passant a Calvies, el que està passant a Conca d'Òdena, estem veient que aquí s'estan aprovant coses sense que hi hagi participació ciutadana i sense que aquests projectes estiguin interrelacionats i connectats amb el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona. A la memòria del propi Pla General de Ribes parla d'aquesta relació que tot el que seria el Garraf, en aquest cas, està molt connectat amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona. No pots aprovar puntualment un sòl no programat d'aquesta manera tan descarada. No és il·legal perquè és legal, però en canvi sí que és, podríem dir, alegal i moralment injust. Això és el que vull dir.
No. No, evidentment podeu dir a partir del criteri el que vulgueu, només faltaria. Aleshores us preguntaria, per què creieu que ha arribat tan lluny aquest projecte?
Bueno, aquest projecte ve del 2013, si no recordo malament, que hi ha un projecte, hi ha un pla. O sigui, la modificació puntual aquesta que s'aprova avui o s'ha aprovat aquests dies ve del 2013. O sigui, es va redactar el 2013. Llavors, es va redactar, doncs, per què s'aprova ara? No ho sé. Vull dir, el que no és de rebut és que s'aprovi ara amb el temps de confinament en què la gent no està, diríem, al tanto de les coses i no pot reunir-se i no pot debatre i no pot denunciar les coses que estan mal fetes. Aquest és un dels casos de les coses mal fetes, perquè el que s'ha de fer, precisament, estem davant d'un, el mateix Departament de Política Territorial està tirant endavant des del 2014 la redacció del Pla Territorial de la Vegueria Penedès, on realment sí que s'hauria de definir, diríem, tots aquests aspectes, i sí, en aquell moment, allà, resulta que diu que en el cas de l'aeròdrom hi pot anar el que sigui, doncs es defineix d'aquesta manera. El que no pot ser que puntualment es digui que a l'aeròdrom hi aniran 100.000 metres quadrats. Això no es pot fer.
Us ho pregunto d'aquesta manera, senyor Batlle, per si d'alguna forma, quan l'empresa promotora d'aquest projecte per l'autòdrom, que ara coneixem tots, que és aquest projecte eqüestre, el va presentar l'any passat, sabia que podia presentar això complint el marc legal que ja s'havia començat a redactar l'any 2013 i que d'alguna manera li permetia fer això o presentar això sense tenir massa problemes.
Sí, aviam, pensa que en el món de l'urbanisme i la planificació ja diríem hi ha moltes complicacions. Sí, no és fàcil que la gent, diríem, del carrer pugui accedir a aquesta informació, perquè és una informació moltes vegades, diríem, complexa i legalista i que, per tant, doncs, no arriba, o sigui, no arriba directament al coneixement de la gent. Hi ha d'haver uns filtres. I aquests filtres qui són? Són, per exemple, el cas de Sos Penedès, que intentem fer de filtre entre les administracions que pretenen tirar endavant uns plans que els interessen a ells, però que no interessen a la col·lectivitat segons el nostre criteri i d'aquesta manera poder arribar a la gent. I això és el que estem fent amb l'autòdrom i estem fent amb altres coses.
Us ho dic perquè a partir també del vostre raonament estaríem davant, i em matiseu el que creieu, però perquè ens quedi clar a tots, estaríem davant d'un projecte que és legal, però que enteneu que des del punt de vista del bé públic vulnera un munt de coses.
Exactament.
Seria això?
Sí, perfecte.
Seria això. Ho dic perquè suposo que en aquesta, com dèiem fa un moment, els oients o en qualsevol cas totes aquelles persones que s'hi han interessat, arriba un moment que queden embolicats a dins de tota una sèrie de terminologia legal i urbanística que gairebé ens perdem per aquí dins, no?
Deixa'm matisar per això.
Sí, no, per favor, i tant.
La pregunta si és legal.
Sí.
I això és el que ara en aquests moments intenta fer Sos Penedès. És a dir, estem creant un equip interdisciplinari entre urbanistes i advocats i per això estem ara en aquests moments demanant finançament a la gent que voluntàriament ens vulgui contribuir a través, diríem, de la pàgina web de sospenedès.cat, perquè volem tirar endavant i volem no descobrir, sinó denunciar que aquesta aprovació puntual, que aparentment sembla legal,
sí,
en realitat no ho és. El que passa que jo ara no et puc dir. No és legal.
No.
S'han fet els tràmits, molt bé. No puc fer els tràmits. Però l'altra cosa és amagar una cosa tan important com 100.000 metres quadrats de sostre que els vendran a no sé qui i que faran el que els doni la gana a través de totes aquestes campanyes que embruten el que és realment autèntic. O sigui, el fet que et diguin que aniran cavalls, que a més, i els cavalls que hi fotran allà, 1.900 cavalls, però per favor, estan creant un impacte brutal sobre el terreny. Ni això és acceptable. Per què no és acceptable? Perquè això fotrà un impacte brutal al resto del sistema. O sigui, si nosaltres actuem com un sistema, i jo em sembla que som conscients de que som un sistema, aquest sistema no pot actuar independentment. Encara que els municipis tinguin autonomia sobre el seu propi territori, han de ser conscients que aquests municipis formen part d'un tot. I aquest part del tot és el que, quan rebin aquest impacte puntual que un ajuntament se li ha ocorregut aprovar, resulta que els hi afectarà negativament, evidentment, perquè hi ha molts negocis. A la Costa Brava estan passant amb totes aquelles actuacions que fan, per exemple, a l'estiu, que lloguen una gran esplanada i munten una sèrie, diríem, d'activitats festives. I llavors resulta que la gent, per a comptes d'estar, diríem, fent gasto en un restaurant de la costa de qualsevol poble de la Costa Brava, se'n van a fer gasto allà dintre amb unes operacions fantasma que només s'obren 3 mesos l'estiu i després es tenen. Llavors, tot això, tot el que són operacions d'aquest tipus, diem-li entre cometes neoliberals, són precisament el que acaba enfonsant l'economia d'un territori. I això és el que nosaltres estem en contra. I això, l'autònom, és enfonsar l'economia del territori del Garraf.
Ens volíem quedar precisament amb aquestes reflexions en el marc urbanístic en el qual s'està desenvolupant encara el projecte, el qual li queda recorregut, òbviament, com dèiem, que ha de passar per diferents passos encara abans no sigui un fet. Pau Batlle, de la plataforma SOS Penedès, gràcies per estar aquí amb nosaltres i per les aclaracions, com no.
A vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.